el cas de la vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs molt bon dia, és dimarts i a aquesta hora, com fem sempre en sentir aquesta música, el que fem és posar en marxa aquest Casa de la Vila. I avui tenim amb nosaltres a Miquel Medialdea. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ell és, entre altres coses, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i també ostenta dues regidories de les quals volem parlar avui. Una d'elles és la de promoció econòmica, l'altra és la de transició energètica. Però començarem, en tot cas, com a portaveu del govern, perquè avui, aquesta tarda, vespre, nit, hi ha ple a l'Ajuntament de Vilafranca. Dic tarda, vespre, nit, perquè el ple comença a les 6, però la veritat és que avui l'ordre del dia és extens i, a més, hi ha moltes mocions, que és una de les parts on habitualment s'allarga el ple. Per tant, Miquel, no sé com preveieu avui aquest ple ordinari corresponent al mes de novembre.
Com molt bé has dit, hi ha moltes mocions. Tots els grups del consistori han presentat dues mocions per cap, amb el qual jo també prevec una llarga nit de ple. Però bé, de fet, per el que seria la part d'equip de govern, es porta una modificació de pressupostos, com va ser habitual i com ja es feia per acabar d'ajustar les partides i sobretot ara que ja s'acosta al final d'aquest any. I després hi ha una proposta de modificació del Consell Municipal de Salut, que se li vol donar una nova embranzida i llavors es vol ampliar el que són els membres i per tal de que aquesta ampliació no suposi una falta, una demora amb el que és l'operativa del propi Consell, es proposa doncs, crear una part principal del Consell, d'aquestes dues comissions, amb el qual es pugui atendre millor a totes les entitats que en formen part. Aquests serien, jo crec, que els punts principals de l'ordre del dia, de ser una sessió d'espais a dues entitats i a la Generalitat, però bueno, per el que seria la part d'equip de govern no seria un ple amb molt de contingut. Aquest ho serà el següent, el del mes de desembre, no? On haurem de portar la proposta de pressupostos i suposo que bueno, on hi haurà més debat serà amb les diferents mocions que presenten els grups de l'oposició.
Mm-hmm. Volíem preguntar també, evidentment, una mica per com està el tema de pressupost de cara a l'Ajuntament de Vilafranca, de cara al 2024, perquè suposo es van aprovar les ordenances amb el suport de diversos grups de cara als pressupostos. M'imagino que la feina està també en mirar de lligar aquests suports, no?
Bueno, la primera feina és intentar quadrar el pressupost. Realment estem tenint un increment de despeses respecte a les que havíem tingut l'any anterior. Algunes ja anaven venint. Aquí hi haurà un increment dels sous dels treballadors, dels sous públics, que això està aprovat pel govern de l'Estat i que s'ha d'aplicar. Després també hi ha alguns increments que ja havien patit el 2023 i que continuen patint el 2024, ja sigui amb els increments de costos energètics o amb el pagament dels crèdits, igual que per les famílies se'ls ha incrementat el tipus d'interès a aquelles famílies que tinguin una hipoteca, doncs per l'Ajuntament, amb el que és la part del deute, doncs també hi ha un increment de costos. Tot això repercuteix, òbviament, amb el que fa el pressupost i dificulta el que és quadrar-ho, perquè des del principi hem dit com a equip de govern que la nostra intenció, mentre ho puguem mantenir, és no incrementar la pressió fiscal per a les famílies, que ja són èpoques prou difícils, com per haver-ho d'incrementar. Si veiem el que han fet ajuntaments al nostre voltant, molts han apostat per aquest increment de la pressió fiscal per a les famílies. Llavors, el no voler incrementar aquesta pressió fiscal pues està costant acabar de quadrar aquest pressupost i a més hi ha algunes transferències de l'Estat i altres que encara no ens havien donat unes xifres més definitives de quina quantia serien i la veritat la primera dificultat és per poder quadrar el pressupost. En paral·lel, és cert que estem parlant amb tots els grups del consistori, com ja vam anunciar que faríem, per tal d'intentar arribar a un acord tant amb el que seria el pressupost com amb aquella part de la partida d'inversions per, si més no, intentar marcar ja una mica les guies de lo que són les inversions del mandat. Uh-huh. I això és el que estem treballant.
Perfecte, en parlarem ja de cara al desembre, evidentment, més properament al ple i evidentment, després també quan s'hagi quan s'hagi tirat endavant i a veure com, quines són aquestes propostes i aquestes inversions. Com dèiem, però, també Miquel Medialdea, entre altres, és el regidor de Transició Energètica, també el de Promoció Econòmica, i avui, precisament, parlant d'aquesta última, de Promoció Econòmica, hem de recordar que s'ha presentat el que és la segona edició d'un marketplace dins del que seria el programa d'economia circular, en el qual participa també l'Ajuntament de Vilafranca, juntament amb el Consell Comarcal i la Mancomunitat, si no recordo malament, i ens agradaria una mica explicar, no? Perquè normalment quan parlem de marketplace ens ve al cap, doncs, això, un mercat, no? un lloc de trobada per compra-venda o per intercanvi de mercaderia, però en aquest cas no és tan exactament aquest concepte, tan, podríem dir, obert al gran públic, sinó que és més centrat en el tema empresarial o d'innovació i de negoci, però entès en el sentit d'inversió o de millora del propi negoci, no?
Bueno, jo, de fet, ara quan t'escoltava, el primer que ha vingut al cap és perquè hem utilitzat la paraula marketplace, no? Perquè a vegades ens queixem, de fet, hem fet mocions al ple de defensar l'ús social del català i de ser nosaltres som els primers que li posem noms anglòfils als actes que fem, no? I llavors, clar, però bé, suposo que a vegades en el món de l'economia, doncs, el que és el pes de l'anglès és molt fort i suposo que per això s'utilitzen aquests noms. La veritat és que no m'havia donat compte, ho havíem estat treballant, però ara quan ho deies tu, marketplace, dic, perquè carai, hem de dir marketplace, no? Sembla que vulguem dificultar a la gent que entengui el que estem fent. Jo crec que això és un programa que ja ve de l'anterior mandat, ja s'havia fet una primera edició a l'anterior mandat i ara el que estem fent és una segona edició. Jo crec que aquí l'important és d'on penja aquest marketplace d'economia circular, que és d'un programa que és el Penedès Circular, on aquí estem tant l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal i amb els seus inicis també estava la Mancomunitat. I llavors aquí el que es vol treballar sobretot a nivell d'empreses, per això tenia sentit doncs, aquesta aliança amb aquests organismes supramunicipals, el fet de que les empreses, doncs, també, no sé si la paraula seria que es posin les piles, perquè cadascú doncs, segurament ja ho està treballant, alguns amb més ritme, altres amb menys, però que el tema de sostenibilitat, el tema de respecte cap al medi ambient, pues, també fos un aspecte que tinguessin en compte les empreses a l'hora de treballar. No? Al final estem en una economia de mercat, on tradicionalment les empreses han treballat de forma lineal, d'una forma extractiva, traiem uns recursos, els transformem dintre les nostres instal·lacions i els transformem en un producte, en un servei cara al ciutadà o cara al nostre comprador i bueno, ja ho estem sentint aquests dies, no? Com cada vegada el planeta ens està dient que hem de fer un canvi, no? que sembla que no el vulguem escoltar perquè cadascú, bueno, a tots ens costa fer un canvi i més quan aquests canvis doncs, suposen doncs, tenir menys comoditats o altres, doncs tots ens hi resistim, no? Però bueno, el planeta ja fa temps que ens avisen, els científics ja fa temps que ens avisen, només tenim un planeta. Aquest tipus d'economia i el tipus de vida que portem doncs no ajuda a la sostenibilitat del nostre entorn i això doncs, provoca períodes de sequeres com l'actual, períodes més prolongats dels que es donaven i això tindrà una afectació en aquest cas cara a les empreses però també cara als ciutadans perquè si al final les restriccions amb el consum d'aigua que ahir anunciava la Generalitat doncs tenen una afectació sobre les empreses i amb els processos productius que potser pues, s'han d'aturar en alguns períodes i si això s'allarga vol dir que això pot tenir unes conseqüències a nivell d'ocupació. Confiem que no. De fet, la Generalitat ja està buscant solucions, ja parlaven de portar aigua en vaixells perquè ens donem compte de la situació on ens trobem, no? Que a vegades ens pensem que, bueno, com que nosaltres obrim l'aixeta, cau aigua com sempre, doncs que la situació no és complexa. Llavors, amb aquest marketplace d'economia circular, justament es vol incidir doncs, en que les empreses també han de tenir en compte quin és l'impacte ambiental dels seus processos productius i si pot ser no, haurien de intentar minorar aquest impacte ambiental. Moltes vegades aquests impactes no tenen una repercussió directa amb el que és la seva compte de resultats i llavors és molt, molt difícil a vegades que les empreses que ja tenen prous factors a tenir en compte i més amb una economia tan competitiva com per a més tenir costos afegits d'algú que en principi no els repercuteix. Però jo crec que aquí sí que són les grans empreses, a vegades amb més màrqueting que accions reals, però bueno, són les grans empreses normalment les que en aquest sentit tiren del carro dient hem de tenir en compte la sostenibilitat, com dic, A vegades més des d'un nivell de màrqueting que no un nivell real, i moltes vegades és la petita empresa que realment doncs, no desplaça tant les mercaderies, no fa aquestes compres internacionals, té un menor impacte, les que realment apliquen una economia, no sé si la paraula seria més sensatesa, però amb major impacte ambiental segur. Llavors, aquí el que es busca és oferir unes solucions conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que agraïm molt que un any més estigui al costat d'aquest marketplace, oferir solucions dintre el món de la circularitat doncs, a les empreses perquè intentar sobretot aixecar consciències i a part d'aixecar consciències doncs, que les empreses tinguin ganes de tenir un menor impacte ambiental en els seus processos.
A vegades també, no? Aquesta economia circular, aquest reaprofitament del que per alguna empresa acaba sent un residu però per una altra pot ser un recurs aprofitable, no? Vull dir, sí. Posar en contacte també aquesta...
Jo la circularitat sempre me'n recordo ja fa molts anys quan anava a l'escola i ens parlaven del cicle de l'aigua, no? Que al final deies plou a la muntanya, aquí omple doncs, el capdals dels rius, els rierols, que seran rius que aniran a desembocar al mar, el sol doncs, escalfa l'aigua, torna a haver-hi núvols, els núvols tornen a cap a les muntanyes, al final això jo crec que s'entén molt bé la circularitat en aquest sentit. Amb l'economia hem d'intentar aconseguir alguna cosa similar, o al final del procés, o entremig, i la idea és que hi hagi els menys mermes possibles, i com tu deies, a vegades quan hi ha mermes que potser es poden utilitzar amb altres processos productius, o a vegades també quan posem els productes a mans dels consumidors, no? Que intentar que la vida útil del producte sigui el més llarg possible, que aquests productes es puguin reparar, que moltes vegades, qui no ha sentit aquella frase de comprar-te un de nou, que et surt més a compte que reparar-lo, doncs que es puguin reparar, i després ja quan realment arriben al final de la seva vida útil, que aquells productes doncs, estan fets de molts components, doncs que puguem realment, sigui fàcil separar els diferents components per poder-ne en el cas que sigui necessari reciclar-los, no? Llavors, jo crec que aquí hi ha molta feina a fer. El problema és que això no té un cost directe per a les empreses. Llavors, ja et dic, en un entorn molt competitiu, a vegades per elles és difícil fer iniciatives com aquestes, però jo crec que aquí a la comarca tenim algunes empreses que ja s'han volgut diferenciar. I recordo una empresa que presentava unes càpsules biodegradables d'aquí de la comarca. És a dir, que jo crec que hi ha empreses que sí que tenen aquesta consciència ambiental i sí que estan intentant fent passos. La qüestió és intentar incrementar el nombre d'empreses que tinguin un vector de la sostenibilitat com un dels seus vectors importants de competitivitat.
Continuem parlant d'altres qüestions. Com dèiem, el Miquel Medial, a banda de ser regidor de promoció econòmica, també ho és de transició energètica, i en aquest cas són dues qüestions que van relativament bastant lligades pel que estàvem comentant ara, no? Perquè, evidentment, s'ha de mirar de promoure aquesta activitat econòmica que és important per tothom, però al mateix temps s'ha d'apostar o intentar que hi hagi aquesta transició energètica cap a consums més nets, més equilibrats, més sostenibles, i per aquesta reducció dels residus que a vegades també a nivell de ciutadans veiem difícilment possibilitats de reduir-los, perquè hi ha moltes coses que et venen encaixades o et venen empaquetades de determinades maneres. Si comprem a segons on, més que si comprem a segons on, que sí, sí, es pot fer compra de proximitat i, per tant, hi ha menys en volum, hi ha menys residu, hi ha menys empaquetatge. I aquesta part de conscienciació és també una mica la que s'ha estat treballant aquests dies a través d'una campanya que precisament s'emmarca dins d'una setmana de la prevenció del residu, no? Que s'acaba el dia 26, per tant, correcte, encara queden uns dies, i s'han fet diferents accions a nivell de Vilafranca, en el mercat, per promoure precisament aquesta compra de proximitat, però també a l'hora de mirar de promoure aquest consum responsable a nivell alimentari. Generem molts residus quan anem a comprar menjar, no només residu orgànic, sinó d'altres tipus, plàstic, evidentment, molt, embalatges i altres no, que hauríem sí, d'haver de reduir.
Jo hem dit, ara parlàvem de les empreses i del camí que tenen per recórrer les empreses, i més que les empreses, aquesta economia de mercat amb la qual vivim, d'intentar passar d'aquesta economia més extractiva a una economia més circular, més reaprofitament dels recursos i amb un menor impacte cap al medi ambient, però també des del punt de vista del ciutadà també tenim molta feina a fer, no? Justament ara, del 18 al 26 de novembre, pues, se celebra, que és a nivell europeu, la Setmana de Prevenció dels Residus, que és una setmana que es celebra cada any, i aquest any s'ha volgut posar l'accent una mica en la quantitat de residus que generem, no? Llavors, hi ha diferents iniciatives que diuen prova en una setmana de no baixar la brossa als contenidors, sinó de ser conscient de la brossa que generem una setmana a les llars i realment l'espai que ocuparia és molt, no? La veritat, aquí jo crec que hi ha un mix, no? Hi ha certes polítiques de sanitat que a vegades, doncs, bueno, volem que els productes estiguin impoluts i a vegades sembla que amb una capa de film transparent o altres, doncs, bueno, la salubritat d'aquell producte es manté millor, llavors hi ha uns temes de salubritat que hem de tenir en compte. Fins fa poc no et deixaven anar amb una carmanyola a recollir el teu menjar, perquè clar, si passava alguna cosa, si tenies un mal de panxa o alguna cosa, era culpa de la teva carmanyola, era culpa del menjar, feia difícil, per tant hi ha normativa sanitària que s'ha de tenir en compte. Després hi ha un tema, tu ara ho comentaves, hi ha llocs que a priori sembla que generen més residus o botigues que amb altres, la gran superfície, òbviament, per temes de maximitzar doncs, no només els seus beneficis, sinó les seves operacions logístiques, doncs, bueno, tenen tendència a tenir el màxim de coses envasades, però no és només per un tema logístic seu, sinó també de comoditat del propi consumidor, no? Que quan anem a vegades ja t'ho donen envasat i mira, ja ho agafes que ja està envasat, en lloc d'agafar-ho tu a granel i posar-ho dintre una bossa, no? Llavors jo crec que hi ha un canvi per totes les parts, no? Hem de ser conscients dels consumidors de la quantitat de residus que generem. Si són residus orgànics, doncs aquí hi ha el tema de reaprofitament alimentari, de dir, escolta, intenta ajustar més la compra a la necessitat real, que afortunadament avui en dia no falta menjar als supermercats. Una altra cosa és, malauradament, aquelles famílies que potser no tenen la capacitat econòmica per poder-ho comprar, però si no, menjar no en falta, per tant, aquí no hi ha problema. I després és doncs, el propi envàs, no? Que jo crec que el plàstic, a mi m'agradaria utilitzar una frase com que mor d'èxit, no? Ha sigut un material tan bo que l'hem utilitzat tant que ara tenim molts problemes amb el plàstic, perquè és un material molt poc degradable i que en fem un abús diàriament, no? Llavors, això és difícil perquè quan vas a comprar, doncs, bueno, és molt còmode, si no has passat per casa, no portar bossa i demanar una bossa. Ja fa uns anys que fem les campanyes de dir, escolta, intenta passar abans per casa, o si no, porta't una bossa, que no t'hagin de donar una bossa de plàstic, que és molt còmode, que el cost és molt baix, perquè després l'impacte ambiental és molt alt. Ara ja fins i tot alguns animen a anar amb carmanyola, que clar, aquí ja és més difícil, perquè carmanyola jo crec que si hauràs de passar per casa no la podràs portar a sobre, però aquí al final el que hem de tenir en compte és que tot això que comprem, que a nosaltres ens és molt còmode, però tot això té un impacte després de gestió dels residus que moltes vegades no veiem, no? I llavors jo crec que es fan diferents tipus d'actuacions durant aquesta setmana. De fet, la del Marketplace que comentàvem abans també ho incorporem dintre la setmana. Hi havia també activitats, jo crec que aquí des del Servei d'Esports felicitar-los públicament per l'excel·lent gestió que estan fent a l'hora de reduir l'impacte ambiental de les curses que fan. De fet, aquest cap de setmana era la mitja marató de l'Espirall. I en lloc de donar ampolletes als corredors, com es feia abans, i després s'han tirat les ampolletes a terra, i després havia d'anar algú a recollir-ho, i tenia molt d'impacte, sí, sí. Ja només per recollir les ampolles, que sempre hi havia alguna que no recollia, sinó pel fet de tots anar amb ampolleta. I ara posen unes fonts d'aigua, els voluntaris molt amablement omplen gots compostables que te'ls donen, posen contenidors perquè el mateix corredor pugui llençar el got dintre d'aquell contenidor i no llençar-lo a terra. Jo crec que han fet un esforç molt gran, que al principi sempre costa perquè és més còmode una cosa que una altra, però jo crec que una mica d'esforç de tots podrem aconseguir reduir aquest consum o aquest excés de residus que generem. Mm-hmm. Llavors, a part d'aquestes accions, també es fa una acció al Mercat de Sant Salvador, justament un taller de reaprofitament de cuina, on també bueno, s'incentiva i es dona carros de la compra i altres, perquè una de les campanyes que també es farà amb el Mercat dels Dissabtes és que vindrà com una família que representa que vingui.
Sí, aquest dissabte, em sap sí. Que ja hi eren.
Correcte.
Recordo haver vist.
Correcte.
Jo et crida força l'atenció perquè és...
Crida molt l'atenció. Jo no ho veia clar, però bueno, al final jo crec que has dit la paraula exacta, crida l'atenció, que és el que es vol, no? I coses que ja fèiem fa 50 anys o 80 anys i que hem deixat de fer, doncs clar, això és molt còmode per nosaltres, però com dèiem, té un impacte molt gran sobre el clima. Potser hi ha algunes coses que no és que hem d'aprendre, hem de reaprendre coses que ja fèiem, de dir, bueno, doncs portar la huevera per portar els ous o algunes coses, intentar veure com ho podem incorporar al nostre dia a dia per reduir aquest consum excessiu de... aquesta generació excessiva de residus que provoquem.
Uh-huh. Perquè, de fet, després és una qüestió que també ens acaba afectant d'alguna manera a la butxaca dels ciutadans quan el cost de la recollida de la brossa que ha de pagar l'Ajuntament i que, per tant, repercuteix d'alguna manera en el ciutadà també va pujant, que és una altra de les qüestions, juntament amb l'aigua, en parlàvem abans també, que són de les que, a nivell impositiu, molts ajuntaments estan havent de pujar gairebé per força. No?
Bueno, i veurem què passa a nivell de Vilafranca, perquè a Vilafranca el que passa és que encara no tenim el nou contracte de residus, que l'estem tot just revisant, que nosaltres això tenim mancomunat per intentar que surtin però més avantatjós pels ciutadans de Vilafranca en diferents municipis de la comarca, però bueno, és un contracte que ha de sortir en breu i que d'aquí poc temps, una vegada s'implementi, doncs pot tenir una afectació a nivell de taxes i a més és que la llei obliga a que el 100% dels costos de gestió de residus es repercuteixi sobre els ciutadans. Uh-huh. Llavors, estem mirant aquest nou contracte de residus per intentar ajustar al màxim el sobrecost que pugui posar, sobretot sobrecost, perquè el contracte actual és de fa, penso que és del 2010, i llavors,
caducat.
Òbviament, aquests costos s'han d'actualitzar, i això tindrà un impacte, però clar, hem de ser coneixedors de que, bueno, que hem d'intentar reduir el nostre impacte ambiental i que, a més, hi ha normatives europees que ens obliguen. Però, bueno, seran coses que anirem veient.
Perfecte, doncs nosaltres ho hauríem de deixar aquí. Li agraïm un dia més al Miquel Medrà, el dia que ens hagi acompanyat en aquest Casa de la Vila. L'acomiadem amb ell i, en tot cas, nosaltres la setmana vinent tornarem amb algun altre regidor o regidora de l'equip de govern per continuar explicant una mica doncs, quines són les accions que es duen a terme, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Vilafranca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia. Adéu, bon dia.